Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Avui amb ressaca d'aquest derbi penedesenc de l'Hockey Lliga, derbi al penedesenc entre Vilafranca i Noia, que ens deixava aquest dissabte al vespre, i la victòria vilafranquina, que a més doncs, era una cosa que no es produïa des de feia 22 anys. Feia 22 anys que el Vilafranca no guanyava el Noia en aquest derbi de l'Hockey Lliga. Repassarem tot el que va donar de si aquest partit, escoltant alguns dels protagonistes i també repassant una jornada en la qual el Vilafranca doncs, sembla condemnat a aquest descens de categoria, però això sí, encara no s'ha consumat de forma matemàtica. Quedaran dues jornades contra Liceo i Barça, dos partits en els quals doncs, el Vilafranca arriba, evidentment, en inferioritat d'aquests dos equips, però partits que s'han de disputar. Aquesta reacció del Vilafranca, que a més acumula 4 partits consecutius sense derrota i 3 victòries seguides. Repassarem també la resta de la jornada, que ens deixava les victòries de Calafell i Reus, que combinades amb la derrota del Noia doncs compliquen aquesta possible condició de cap de sèrie de cara als play-off pel títol.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs ara mateix passen 4 minuts de 2:15 del migdia. Josep Gomà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Doncs molt bé.
Un petit aclariment. 22 anys que el Vilafranca no guanyava el Noia a Vilafranca.
Exacte.
Però les dues darreres en confrontacions el Vilafranca havia guanyat a Sant Sadurní. No és que faci 22 anys que no havien guanyat. Una d'elles, recordara per molts aficionats, perquè hi va haver molts Rocasalves, marcaven els darrers segons el gol que significava la victòria de l'equip vilafranquí Sant Sadurní.
Ah, Sant Sadurní. Doncs aquesta victòria de la qual parlarem, no? Aquest 3-1, partit disputat, derbi intens, va tenir de tot aquest partit.
Sí, destacaria per damunt de tot la deportivitat. Jo penso que va ser correcte en tots els aspectes, pràcticament no hi va haver res censurable, inclús un moment que la grada jove es va passar un pelín amb el que podia dir el mateix Xus Fernández, es va calmar, o sigui, que va estar bé. Jo penso una bona entrada, molt bona entrada a la poliesportiva, força seguidors també de Sant Sadurní, amb un ambient doncs, deportiu. En joc, esclar, evidentment s'hi jugava molt més el Noia que el Vilafranca, perquè doncs, el Noia havia de seguir lluitant, havia de sumar per intentar arribar a la quarta posició, i esclar, aquesta derrota li complica arribar-hi, no? El que vol dir que automàticament perd la possibilitat de els partits de tornada a casa amb els play-offs, no? És una mica la responsabilitat. Tot i així, també hem de dir, perquè doncs, ho he anat comentant al llarg d'aquests darrers programes, és de que el Noia, per mi, està agotat, està una mica fos, o sigui, està pagant factura d'aquesta lliga intensa de la Copa del Rei, de la mateixa competició europea, i això pues, es nota una mica. Per exemple, doncs, si mirem planament el partit del dissabte, jo penso que el Noia, la primera part, va ser superior, va arribar, tenia el control del partit, amb la manera de jugar, la manera de buscar. A la segona part, per mi ja no, el Vilafranca doncs, es va créixer, el Noia va combatre la força del Vilafranca amb cor, però poc cap, ja poc cap, perquè inclús doncs, i els darrers instants de partit amb 5 jugadors en pista no tenien aquella claretat que havien vist en altres ocasions, no? O sigui, una mica penso de que probablement el Noia està pagant aquesta ressaca europea o aquest llarg campionat d'aquesta temporada. Ara també, un cop deixi ja la Lliga Europea, probablement es podrà concentrar ja a més amb la Lliga Estatal i podrà tornar a recuperar, no? Tot i que, clar, repeteixo, per mi em va donar una mica aquesta sensació, a part de si busquem més matisos, l'actuació de Xus Fernández és extraordinari, inclús el mateix també Blai Roca també va parar la segona part alguna altra bola complicada de l'equip vilafranquí, i per tant, doncs, la satisfacció de la victòria, penso en un derbi que no són els derbis d'antany, però amb molt de molt bon ambient a la poliesportiva, molta gent, i això és bo. Mira, baixarem, però que per lo menys baixarem amb dignitat.
Exacte, hi havia moments de la temporada que semblava impensable, no? Fins i tot arribar a aquesta xifra de punts. Acabem 12, que són els que tenim ara, i veurem, no?
Jo penso que, evidentment, hi ha hagut dos factors claus. Un, la reaparició de Xus Fernández, i l'altre també ja que els jugadors de Vilafranca, doncs, es van treure aquella pressió afegida de salvar-se, no salvar-se, de l'obligatorietat de guanyar. Un punt fet això, ja van passar a jugar tranquils, a provar coses, a intentar passar-s'ho bé, i això els hi ha sortit bé. No han baixat mai els braços, vol dir que han treballat, han entrenat, han posat ganes, i és una mica, doncs, el record que ens emportarem d'aquesta temporada.
Doncs un derbi molt maco el que es va viure a la poliesportiva, sobretot amb aquest gran ambient, la millor entrada, jo diria, de la temporada a la poliesportiva. I tu comentaves també aquest aspecte, no?, que probablement aquesta càrrega de partits, el fet que el Noia comencés la pretemporada el mes d'agost, que ho comentava Pere Vàries també a la conclusió del partit, pot estar penalitzant els de Sant Sadurní, no?, en aquest tram de temporada.
Sí, jo penso que sí. A més, també, si filem més fi, doncs és un equip amb quatre homes veterans i quatre homes joves, però que probablement la segona bateria o la part més jove no acaba de, encara, perquè són jugadors en formació, no acaba de donar aquest pas endavant per substituir, doncs, amb garanties amb els homes importants. Hem de tenir en compte també un noi que ha tingut a Jordi Bargalló amb dos partits sense jugar, amb molt, molt ben cuidat, hem tingut un Eloi Mitjans també amb problemes d'entrenaments. O sigui, clar, tot això són factors que les sancions acosta, que també han influït en el sentit a l'hora del relleu de jugadors. Segur que en Pere Vàries això ens ho diria, clar, full per ratlla el que t'estic dient, de que són factors que són molt determinants en una lliga com aquesta.
Doncs, si et sembla, escoltem molt ràpidament els dos entrenadors. Comencem pel tècnic del Vilafranca, Toni Aranda, evidentment satisfet per la imatge de l'equip i sobretot aquest triomf en el derbi davant el Noia.
Espectacular, només el caliu que hi havia aquí al pavelló avui. És que, mira, m'he quedat sense veu de cridar, que no em sentien els jugadors. No sé, és espectacular, ha sigut.
Anem al partit, Toni. Empat a un, molta igualtat, protagonistes els dos porters, gran partit de Xus Fernández, novament salvant a l'equip, i els moments finals el Noia ha anat a buscar el partit, no li anava a l'empat, no li valia, buscava els tres punts. Jo crec que l'encert i el saber estar al teu equip, al final, ha possibilitat la victòria.
Bueno, el que dius, el Xus ens ha aguantat el xaparrón final, perquè ells estaven apretant molt, molt xuts, moltes segones opcions, molts remats que no els hi han entrat, i si no els ha tret el Xus, i nosaltres, amb el poc que hem pogut crear, hem aprofitat avui.
Toni, com podríem descriure aquest equip, que fa poques setmanes, diríem, no havia aconseguit cap punt, que ara en té 12, que fa unes setmanes també tothom ja donàvem que quin dia baixava l'equip, i l'equip encara no ha baixat, que és cert que li queden dos partits supercomplicats, però que per orgull l'equip encara no ha baixat, Toni.
És que porto aquest discurs de fa ja, no sé si 3 o 4 setmanes, és a dir, nois, mira, avui si perdem, s'acaba la nostra història d'aquest any a Hockey Lliga, i bueno, que ja sabem de fa dies que tenim molts números, però és cada dia una final i les estem tenint totes, no sé, al final jo crec que si es despisten els altres, i si tenim una mica de sort encara enganx i fotrem. Complicadíssim amb els dos rivals que a pista contra l'Eliseu i el Barça aquí a casa, però bueno, si més no, acabarem amb molt bones sensacions.
Toni, felicitats, perquè el Vilafranca feia 22 anys que no guanyava aquí un derbi.
Perfecte, doncs mira, gràcies per dir-m'ho, no sabia.
Parlaràs de la història de l'entrenador que va guanyar el derbi 22 anys després.
Mira, algo positiu almenys.
Bé, feliç, evidentment, Toni Aranda és un home que també coneixia molt bé el Noia i penso que amb alguns factors també va ser determinant, principalment els defensors vilafranquins van poder interceptar molta bola amb els estics, o sigui, que són factors que sumen.
I escoltem també a Pere Bàries, tècnic del Noia, analitzant la derrota de l'equip.
Els derbis sempre són de pronòstic incert, encara que sembli un tòpic, és la realitat. Les dinàmiques no valen per res, les dinàmiques amb les que arribes, o la classificació no mana res amb aquest tipus de partits. A més, en el cas de Vilafranca, que té exjugadors del Noia, penso que també hi ha un punt més el derbi en si ja motiva, però el fet de que hagin passat pel Noia doncs encara, penso que encara més. El millor és que no ha sigut un derbi on hi hagin hagut problemes de males accions, penso. Un derbi, evident, ha sigut un partit més d'hoquei, els protagonistes han estat a la pista, que és el més important, però nosaltres les gràcies que hem perdut, veníem a sumar els 3 punts perquè era l'únic que ens valia per lluitar per la tercera plaça. Ara sí que veurem els resultats de demà, però se'ns complica molt. Perquè ens quedaran 6 punts en joc, depèn dels resultats de demà, doncs ens en trauran 5, igual a baraix, per tant gairebé impossible. Agafem vacances que ens fan falta. Aquest primer trimestre del 2023, la veritat és que no està gens positiu per nosaltres a nivell d'alegria de joc, de fluïdesa. Tot i així penso que avui hem generat més ocasions que el Vilafranca, però no hem estat encertats de cara a porteria i probablement l'efectivitat de cara a porteria doncs ha marcat el partit. Evidentment, si només marques un gol costa molt guanyar el partit, i avui nosaltres només hem marcat un, i és molt, torno a repetir, és molt difícil guanyar així.
I la bola aturada, que al final ningú l'ha enxufat, també podia haver estat definitiva, no ho ha sigut. Pere, sí que m'agradaria saber, ets un tio que parles clar, de l'arbitratge. Hi ha hagut queixes, tant a Vilafranca com al Noia, d'un arbitratge que jo crec que ha sigut molt complicat, perquè ha sigut un derbi amb un nivell molt alt. No sé com, si te'n vas malament del derbi després de l'arbitratge del Buixada i l'Iglesias.
Ha estat un gran arbitratge i han estat encertats encara bé tot el que han pitat, i la derrota ha vingut perquè nosaltres no hem sabut fer més d'un gol. La primera part he protestat, la segona intentant no entrar en protestes perquè no ens ajudaven en res. Suposo que ells han intentat fer el millor que han pogut i, per tant, no tinc res a dir de l'arbitratge. Si vols podem entrar a valorar accions concretes, però a tot ho passar, nosaltres hem perdut. Semblaria que em justifico amb l'arbitratge de la derrota i no ho vull pas justificar, no ho fem mai. Nosaltres hem perdut avui perquè només hem fet un gol. Vaja, que si hem de ser capaços de fer-ne no 3, més de 3, per les ocasions que hem tingut i no els hem fet.
L'última, Pere. Li ha afectat a l'equip a la Champions el fet de quedar eliminats, no tenir opcions ja? Ha afectat això al teu equip? Ho dic perquè dona la sensació que aquests últims partits li costa molt més al Noia.
Els últims partits no, portem tot el 2023 que no estem bé, fins i tot alguns partits no hem competit bé, que és el mínim imprescindible és competir bé, alguns partits no ho hem fet, i amb això sí que sóc molt autocrític. Com a responsable del primer equip del Noia, l'equip sempre ha de competir i no ho hem fet sempre. A vegades intentes pensar d'on pot venir el problema, probablement vam començar molt d'hora la pretemporada, crec que l'1 d'agost, hi ha jugadors que no van tenir vacances, o molt poques, o les vacances que van tenir era per fer la pretemporada, per tant no han pogut desconnectar gens ni mica, i això quan acumules molts partits pot ser que ho acabis pagant, i en el nostre cas ho estem pagant. Tenim jugadors, és la realitat, que no estan en el seu millor moment, que diria més, estan lluny del seu millor moment, i això no, evidentment, no ens beneficia. El nostre repte és recuperar-los. Si ens ve Sant Anna Santa, la llàstima és que venim d'una derrota. Avui per mi era molt important treure els 3 punts, encara que haguéssim jugat malament, encara que és igual com vulguis, però era molt important treure els 3 punts per seguir competint per la tercera plaça, perquè penso que, sincerament, penso que aquesta Sant Anna Santa ens vindrà bé el poder parar. I més enllà d'evidentment l'acumulació de partits, de partits importants de la Lliga Europea, també ens pot afectar, però jo penso que el handicap més gran que tenim és que portem, nosaltres ja portem A dia d'avui, 8 mesos d'entrenaments i estem al mes de març, per tant, se'ns està fent molt llarg per un equip que intenta competir amb els professionals, però que no ho és.
Claretat, el que dèiem. Són factors que ajuden i que, evidentment, complica molt amb el Noia aquests 5 punts amb el Calafell, més gol a Baraix, per intentar assolir la tercera plaça. Ja, i la quarta també complicada perquè el Reus el tenim amb 49 punts. En fi, que ens quedem una mica amb el que deia nosaltres al començament del programa, no? Que tots són factors, que va ser un derbi correcte, que va ser un derbi, doncs, motivacions probables aquestes d'exjugadors d'un equip o de l'altre, i que, a més, doncs, l'aspecte arbitral jo penso que no va ser tampoc determinant.
I també, doncs, aquest ambient a la poliesportiva que esperem, doncs, que també hagi vingut, no?, per quedar-se, i que l'any vinent tingui aquesta continuïtat. A banda d'aquest derbi, teníem molts altres partits, també.
Anem amb aquests marcadors. Calafell 4, Alcoi 2, Digitècnic Patí, Vilafranca Capital del Vit 3, Noia 1, Caldes 2, Liceo 4, Voltregà 7, Arenys de Munt 1, Igualada 3, Barcelona 4, Lleida 3, Sant Cugat 2, Girona 4, Reus Deportiu 6. Sorpreses, jo diria que no n'hi ha cap. Més dificultats de les previstes del Barcelona en el seu desplaçament a Igualada i també del Liceo a la pista del Caldes. Un Liceo que, a veure, no sé si servirà, però Àlex Rodríguez veia la targeta blava, serà la quinta i, per tant, Àlex Rodríguez, un dels homes més importants del Liceo, no jugarà davant del Patí Vilafranca.
Bé, doncs també dada a tenir en compte de cara a aquest partit, que ja serà no aquest cap de setmana, sinó el següent, que recordem s'atura la competició per Setmana Santa.
Exacte, anem a la classificació. Recordem, primer lloc pel Barcelona amb 68, 56 pel Liceo, el Calafell tercera posició amb 51, el Reus quarta posició amb 49, el Noia, que ocupa aquest cinquè lloc amb 46 punts, el Lleida 33 punts al sisè lloc, setè lloc per l'Igualada, l'Alcoi amb 30 punts, novè lloc pel Caldes amb 29, desè lloc pel Voltregà amb 28, i pràcticament el Voltregà ja també ha sentenciat ja la seva presència, la permanència, la propera temporada, la parlem o que lliga. Les quatre darreres places, el Girona amb 20 punts, té coixí per no patir, vol dir que haurà de fer el partit de promoció, i els seus rivals aquí sí que pot ser l'Arenys. En aquests moments, posició 12 amb 16 punts, el Sant Cugat en posició 13 amb 13, i tanca la classificació el Vilafranca amb 12 punts. Si en fes 6, 18, vol dir que podria, depenent de lo que fes el Sant Cugat o l'Arenys, accedir a aquest partit de promoció. De fet, és molt difícil, però bé, diuen que mentre hi ha vida, hi ha esperança.
L'Arenys, que ha de jugar contra el Girona i contra el Reus Deportiu, són els partits que li queden. Per la seva banda, el Sant Cugat té com a rivals Voltregà i Girona. També partits a tenir en compte.
No, aquí hi ha el Girona, que té una cosa molt clara, que pot fer els 6 punts, però que ja tampoc no li donen coixí suficient per agafar el Voltregà, que ja n'hi porta 8, no?
Ja el Voltregà, o sigui, salvat.
Per tant, doncs, aquest aspecte ja el deixem al marge.
Doncs tornarà la Hockey Lliga el cap de setmana del 15 i el 16 d'abril, una setmana d'aturada. Nosaltres també fem una petita pausa ara i tornarem tot seguit amb més marcadors del cap de setmana.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Recordem que no hi havia plata, també no es reemprèn fins al 15, però aquí hi havia un motiu important.
Copa Princesa.
La Copa de la Princesa, que l'edició anterior l'havia guanyat el Patí Vilafranca.
Exacte.
Es disputava a Madrid, la presència de Mataró, Sant Just, Alcobendas i Ribes, la final madrilenya, Ribes-Alcobendas, victòria de la revelació d'aquesta plata a l'equip del Ribes, que s'imposava a la final per 4-2 a l'equip de l'Alcobendas.
Si es compleix el que venim veient en els últims anys, sembla que el Ribas pujarà, no?
Tot i així, saltant-ho, que té un calendari molt complicat. Hi havia també la versió femenina, no amb els equips de la Lliga Iberdrola, sinó els de la Lliga Plata, també amb la presència del Mataró com a representant català. Catalunya té la seva lliga a part i el Mataró era el que es quedava brillant guanyador, en aquest cas de la Copa de la Princesa, en categoria femenina. Per tant, doncs, destacar aquest fet. Recordar també com a notícia, a partir d'aquesta setmana, avui hi ha marxa la selecció espanyola sub-23, un campionat d'Europa que es recupera cap a Portugal i esperar que ens pot deparar a veure aquest campionat d'Europa. Els jugadors que pren Sergi Macià són importants, són jugadors amb experiència dintre de l'Hockey Lliga, inclús algun d'ells jugant a la Lliga Portuguesa, però també la referència és una mica que tenim és que l'equip portuguès també és molt, molt potent. Tindrem representació penedesenca. Allà hi haurà en Jordi Mascaró com a auxiliar d'aquesta selecció estatal sub-23.
Doncs amb aquesta presència penedesenca també a tenir en compte. A banda de la Plata, que s'aturava amb motiu de la disputa de la Copa Princesa, també marcadors del cap de setmana pel que fa a les categories catalanes.
Tenim a la Lliga Nacional Catalana, el grup on tenim el Capellades, perdia en el seu desplaçament a Sant Celoni, Sant Celoni 6, Capellades 2. Sant Celoni és un dels equips que està en aquests moments ja encapçalant la classificació per lluitar per l'ascens, un Sant Celoni que, recordem, entrenat per un històric del món del hockey com és Miquel Humbert, un Capellades que, tot i així, tot i fer un bon partit, es va veure molt perjudicat per l'actuació arbitral que va escombrar molt cap a casa. O sigui, esclar, suposo que la presència de Miquel Humbert impressiona, i a la vegada també un Sant Celoni que quan juga fora, no juga a la pròpia pista, juga amb dos àrbitres per fi efecte que condiciona una mica l'equip contrari. Els marcadors d'aquesta categoria, Malgrat 4, Reus 2, Manlleu 7, Vilanova 3, Sant Celoni 6, Capellades 2, Igualada 1, Geco. Aquest empat de l'Igualada fa doncs que el Sant Celoni es col·loqui en primera posició amb 28 punts, l'Igualada segon lloc amb 27, el Gec amb 25 i quart lloc pel Capellades amb 15 punts, els mateixos que té el Malgrat. 13 pel Vilanova, 13 per Reus Deportiu i 4 pel Manlleu. Se li complica una mica, només manca un partit i el Capellades hi haurà derbi, Capellades Igualada, i el que vol dir que seria important la victòria del Capellades per intentar assolir dins aquestes quatre primeres posicions per lluitar per l'ascens. En el grup del descens, en el grup que tenim el Noia, aquests marcadors: Tona 5, Ripoll 2, Cerdanyola 3, Noia 3, Voltregà 3, Sant Cugat 4, Barcelona 5, el Picat 3. La classificació que l'encapçala el Ripoll amb 23, Sant Cugat amb 22, Barcelona i Cerdanyola amb 21. El Noia, que ocupa la cinquena posició amb 17 punts, i els mateixos que el Tona, 13 pel Voltregà i el 7 pel Picat. El Noia li queda també un partit, el que jugarà en pròpia pista davant del Barcelona. Complicat, i un Noia pues, que lluitarà per no perdre categoria, mentre que el Capellades es podria col·locar per l'ascens a la part alta. Marcadors que ens queda, el Sant Ramon de primera catalana s'imposava en el seu desplaçament amb Esquefa per 2-3 i els Monjos que empataven pròpia pista davant del Vall. La classificació, el Sant Ramon, que es col·loca en tercer lloc amb 23 punts i els Monjos en sisè lloc amb 18 punts. Aquí també manca, si no anem equivocats, segons aquest fet, un sol partit, vol dir jugarà el darrer partit Sant Ramon-Vilanova i pràcticament el Sant Ramon s'assegura ja la seva permanència a la primera catalana un any més en aquesta competició.
Doncs bé, ara, com dèiem, ens queden 3 minutets amb algun apunt.
Sí, hem de recordar, tenim tingut un, en aquest cas, persones conegudes, persones molt vinculades al món de l'hoquei que ens han deixat, un de forma molt accidental, ens referim al vilanoví Francesc Soler, exentrenador, exjugador, havia jugat a Vilanova, Sitges, Cubell, havia fet entrenador d'aquests equips i també l'havíem tingut vinculat al Club Patí Sant Ramon. Albert Soler era un, havia sigut un molt bon entrenador de base, era un jugador molt carismàtic, era petitet i era dels que el gol, aquell gol del tonto que a vegades diem amb les retransmissions sortint del darrere, era un veritable especialista.
Aquest va ser entrenador teu?
No, meu no, jo el vaig tenir, el vaig fitxar durant una temporada de fer tecnificació a la base de Sant Ramon. I també la pèrdua d'Isidre Duran i Ventura, que en aquest cas una persona que ha estat molt vinculada molts anys amb diferents juntes directives com a vicepresident, és un home que va entrar al hoquei molt vinculat a Caixa Penedès i que doncs, també, lamentablement, després d'una llarga enfermetat, ens ha deixat. El condol a les famílies i en aquest cas doncs també sap greu pel món del hockey per la pèrdua de dues persones molt vinculades.
Doncs efectivament, reiterar aquest condol i aquest record a aquestes dues figures de l'hoquei patins. Ens queda un minutet, fem una mínima pausa, tornem tot seguit ja per tancar el programa d'avui.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Doncs ens queden 30 segons. Recordem que aquesta Hockey Lliga no tornarà fins al cap de setmana del 15 i el 16 d'abril.
Doncs dia 15, perquè és la penúltima jornada, jornada unificada, tots els partits el dia 15 a les 5 de la tarda.
Doncs aquest Liceo Vilafranca, que serà el penúltim partit de la temporada. Comà, gràcies i ens escoltem dimecres en el Parlem d'Hoquei.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres tornem demà dimarts amb més Esports 14. Gràcies.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.